Bon dia. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa va atendre 388 dones durant el 2022.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Però sí que és veritat que el fet de diversificar els espais d'atenció, no?, i obrir diferents tipus d'espais d'atenció també fa que arribi molta més gent al servei.
És la psicòloga del CIAT, Núria Santayana, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Garrotxa fa balanç de les actuacions realitzades, un any marcat per al pas endavant d'associacions feministes en matèria d'igualtat i amb la creació d'una tercera a la ciutat. En els últims mesos, el CIAT ha fet un estudi per valorar els punts de la ciutat on les dones se senten més insegures. També des de l'Ajuntament d'Olot es plantegen, entre altres accions, la creació de punts liles diuts. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes abans, però avui és dimecres, 8 de març del 2023, Dia Internacional de la Dona, i el dia té més actualitat que repassem en titulars amb l'Aniel Puigbert.
El dia en 4 minuts.
Les dones joves són empoderades, però la societat no els hi posa fàcil per avançar.
Ho explica la consellera comarcal d'Acció Social a la Garrotxa, Fina Sorina, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot en motiu del Dia Internacional de la Dona.
Llavors, les dones joves estan empoderades, sí, i moltes, i ho tenen difícil, sí, molt, i potser igual o més que ho vam tenir les dones de la meva generació.
Els alumnes de l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts dediquen el mirador del pont a Alexia Putellas.
Aquest és el resultat del projecte Participa que el centre organitza cada any perquè els alumnes reflexionin sobre allò que els agradaria canviar del poble. Una de les alumnes de l'escola és Gina Rubio.
Per una mica d'igualtat, perquè tot eren noms masculins i pues això no ens va agradar gaire i ho vam voler canviar.
En matèria esportiva, l'esport femení reclama més visibilitat amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Les esportistes celebren que s'ha avançat molt en matèria d'igualtat, tot i que encara queden passes per fer, sobretot en l'àmbit professional. També han demanat més implicació per part de la societat. La coordinadora de la secció femenina del Club Futbol Vall d'en Bas és Isabel Catalina Cata.
Jo crec que falta implicació de més gent, implicació dels pares. Per exemple, aquí a la Vall no em puc pas queixar perquè s'impliquen molt els pares amb activitats, a fer coses, a organitzar coses.
En successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a Manresa un home de 70 anys que va cometre diferents robatoris a la Garrotxa.
En el moment de l'escorcoll portava documentació i diners i anava vestit igual que anava com els darrers robatoris que va cometre. L'home està detingut i aquest dijous passa a disposició judicial.
Olot recupera el servei d'orientació i acompanyament a les famílies després de 8 anys.
Ja està en funcionament i és per a totes aquelles famílies que tinguin dubtes relacionats amb l'educació dels seus fills. La tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és l'Ali Sobirà.
Possibilitat de tenir i rebre un suport professional breu, entre una i tres sessions, valorem.
Pas endavant per començar a engegar activitats al refugi de Sant Aniol de Guixa.
Recentment el Consorci de Protecció de l'Alta Garrotxa i els Amics de Sant Aniol han firmat un conveni per poder utilitzar conjuntament la sala de la rectoria. La tècnica del Consorci de l'Alta Garrotxa és Sara Sánchez.
Per exemple, tota la dinamització del programa d'educació ambiental és fonamental articular-ho en punts estratègics de l'espai natural protegit.
També parlarem de la Fundació Albert Bosch, que ha recaptat 6.160 euros amb la venda del torròmic.
Uns diners que aniran destinats a trobar medicaments amb menys efectes secundaris i més eficaços pels pacients de càncer infantil. La directora de la Fundació Albert Bosch és Cristina Sanz. La
Fundació Albert Bosch, no, doncs es dedica a buscar i a promoure, no, la recerca per aquestes malalties infantils com és el càncer infantil.
I tancarem l'informatiu d'avui, Aniol, parlant d'esports, perquè aquest abril començarà la segona fase de rehabilitació de les instal·lacions del Club Natació Olot.
Doncs sí, Roger, en aquest nou capítol es construiran nous vestuaris, una sala social i nous serveis d'administració pels usuaris, entre altres coses. La presidenta del club és Gemma Soy.
No, ni molt menys. O sigui, com hem fet amb la primera fase, podem ja avançar que no aturarem ni suspendrem cap activitat.
Obrim la pàgina de l'àmbit nacional i internacional parlant, evidentment, d'aquest 8M, 5 anys a la vaga de totes, i, Aniol, descobrirem què s'ha assolit i què queda per fer.
Aquest 8M, el moviment feminista torna a fer vaga i manifestacions arreu de Catalunya per reclamar la fi de les desigualtats i la discriminació de les dones.
A la mateixa línia, dues protestes pel 8M provoquen un caos per entrar i sortir a Barcelona en hora punta.
S'han format llargues cues a la Diagonal i a la Meridiana i també s'han tallat els accessos a la Universitat Autònoma de Barcelona.
I, malauradament, en un dia com avui hem de parlar d'una notícia tràgica. Denuncien una violació en grup a una nena d'11 anys en un centre comercial a Badalona.
S'han identificat 5 dels 6 presumptes agressors, 3 dels quals són inimputables perquè tenen menys de 14 anys.
A la pàgina internacional, un de cada 4 menors de la Unió Europea està en situació de pobresa, segons Save the Children.
L'informe de l'ONG sobre pobresa infantil situa Espanya com el tercer estat de la Unió Europea amb més infants pobres.
Mobilització multitudinària a França contra la reforma de les pensions de Macron.
Les manifestacions al carrer han aplegat centenars de milers de persones, però la vaga no ha aconseguit paralitzar el país.
I el Regne Unit expulsarà migrants arribats de forma irregular, sense respectar el dret d'asil.
El govern de Sunak desafia els límits de la legislació internacional i insisteix en les deportacions a Ruanda.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
El temps amb Dani Ramírez.
La temperatura anirà pujant. Avui més màximes al voltant dels 20 graus, amb un cel mig ennublat, mig enterbolit, però en principi hi haurà clarianes, potser al Pirineu, Cerdanya, Ripollès. Aquí el cel mig ennublat, en principi sense cap pluja. I la temperatura ja notarem que també de nit no és tan freda. No glaçarà tant a l'interior, costarà ja baixar de 0 o sota 0, només cap al Ripollès i la Cerdanya, 2-3 sota 0, la resta ja seran positives, i també cap a la zona prelitoral respecte als últims 6 o 7 dies deixarà de glaçar. Bé, ahir va arribar la temperatura més alta que les comarques de Girona, 21 graus de Sant Pere Pescador. Avui, doncs, les més altes podrien arribar a aquests 20-22 graus. Demà dijous, un dia mig ennubulat, passa una petita línia de front. A la tarda pot plovisquejar, pot ploure poc a les comarques interiors, bàsicament Pirineu Oriental, Ripollès i Cerdanya, i si neva amb una cota molt alta, 2.400 metres. Poca pluja, poca neu, tot plegat. I després, ja a partir de divendres i al cap de setmana, hi haurà menys núvols i la temperatura es pot disparar, especialment al cap de setmana, dissabte i diumenge, màximes a l'interior de 22 a 25 i no descartaríem algun valor de 26 o 27, preferentment a la zona prelitoral. Per tant, la calor ens arribarà força de cop a partir de divendres, però sobretot dissabte i diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimecres 8 de març del 2023, Dia Internacional de la Dona, parlant del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa, que va atendre 388 dones durant el 2022. Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Garrotxa fa balanç de les actuacions realitzades. En els últims mesos, el CIAT ha fet un estudi per valorar els punts de la ciutat on les dones se senten més insegures. També des de l'Ajuntament d'Olot es plantegen, entre altres accions, la creació de punts liles i uns. Ens informa la Natàlia Moreno.
Aquest dimecres se celebra, com cada 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. En els últims anys, el context que envolta aquest dia està plegat de reivindicacions a favor de la igualtat de gènere i l'eliminació de la violència envers les dones. A la Garrotxa, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones ha atès un total de 388 dones en el darrer any. 225 de les 388 ateses han rebut atenció psicològica i tractament terapèutic. Una atenció i suport psicològic que es treballa tant de forma individual com en grup. A banda d'aquesta atenció psicològica individualitzada, cal destacar els espais de bon tracte, una sèrie de 19 tallers on 169 dones hi han participat. La psicòloga del CIAT és Núria Santayana.
Però sí que és veritat que el fet de diversificar els espais d'atenció, no?, i obrir diferents tipus d'espais d'atenció també fa que arribi molta més gent al servei. Per tant, vist d'aquesta manera, perquè al final jo crec que tampoc és un tema de centrar-ho en si només són atencions psicològiques. Hi ha moltes dones que passen per diferents moments, per tant, per diferents tipus d'atenció, no?, al llarg del recorregut o del contacte amb el CIAT, i crec que precisament aquesta diversificació d'atenció és molt positiva.
El CIAT és un servei públic i gratuït que ofereix atenció integral i especialitzada en les necessitats de les dones. Des d'aquest servei es dona informació, assessorament jurídic i atenció psicològica a totes les dones de la comarca. Un servei que en els darrers mesos s'ha centrat en realitzar un estudi dels punts d'Olot on les dones se senten més insegures quan van soles pel carrer.
Hem fet tot un treball amb un protocol sobre violències sexuals. Aleshores sí que es va fer en punt 6 es va fer tot un recorregut per la ciutat intentant identificar quins són aquests punts en els que es donen aquestes situacions de més inseguretat, no? També una mica com perquè això es pugui extrapolar a l'hora de plantejar els nostres espais públics i per on ens hem de moure a la ciutat.
Relacionat amb les ajudes que ofereix el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa, una de les que més servei ha donat els darrers anys és la instauració de punts liles. Ja fa uns mesos, després de les festes del Turó, que la regidora d'Igualtat d'Olot, Imma Muñoz, avançava que es plantejaven punts liles de dia, un objectiu que segueix en peu i que vol aproximar-se a una altra generació que no sigui la jove. Muñoz confirma que s'hi ha estat treballant i que es té la intenció de seguir-hi després de les eleccions municipals.
En el dia, la veritat és que encara ens queda una mica lluny, estem en un any electoral, primer hem de passar una cosa i després ja es decidirà a veure què es fa. Però seria molt bona idea, la veritat, perquè abarcaríem un públic diferent del que fins ara hem abarcat.
Des del CIAT del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'han atès durant l'any passat gairebé 400 dones, la major part de les quals, un total de 159, tenen edats compreses entre els 30 i els 45 anys i 143 de 46 a 65 anys.
I les dones joves són empoderades, però la societat no els hi posa gens fàcil per avançar. Ho explica la consellera comarcal d'Acció Social a la Garrotxa, Fina Sorina, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Sorina remarca que queda molt per fer i que una manera d'avançar és parlar-ne i qüestionar-nos fets del dia a dia on es manifesten les desigualtats en el dia a dia. També diu que és preocupant de que els joves consumeixin a les xarxes.
Aquest dimecres, i amb motiu del Dia Internacional de la Dona, moltes associacions sortiran al carrer per reivindicar la figura de la dona i reclamar la fi de les desigualtats entre homes i dones. Des de les institucions es lluita any rere any perquè els càrrecs públics de major importància passin a ser ocupats per dones i no hi hagi una majoria àmplia de càrrecs ocupats per homes. En ple 2023, les dades demostren que només un 14,3% dels llocs directius són ocupats per dones i en els comandaments intermedis el percentatge s'acosta al 40%. La pandèmia va reduir la presència femenina en càrrecs de decisió, entre altres factors. Tot plegat convida a pensar en que s'ha de fer un canvi i les generacions futures així ho volen, però segons la consellera comarcal d'Acció Social a la Garrotxa, Fina Sorina, les dones encara es troben amb moltes traves.
Llavors, les dones joves estan empoderades, sí, moltes, i ho tenen difícil, sí, molt, i potser igual o més que ho vam tenir les dones de la meva generació, perquè continua sent un món on els homes manen, els homes decideixen, els homes diuen, no tots, evidentment, perquè en aquesta lluita cada vegada s'hi sumen, no?, més homes.
Si parlem de generacions futures en matèria d'igualtat, una eina que condiciona molt en el pensament de molts joves són les xarxes socials, un autèntic altaveu per unes generacions que dia rere dia veuen discriminacions al seu voltant. Sorina remarca que el que ha de preocupar més a pares i familiars és quin tipus de contingut audiovisual consumeixen els seus fills.
El que ens ha de preocupar és que els nostres fills i les nostres filles escolten, canten i reprodueixen. Digue-li cançons, digue-li TikTok, digue-li determinats productes audiovisuals, digue-li pel·lícules de cinema. És a dir, ens ha de preocupar que tot allò que consumeixen la gent jove sigui portadora de missatges que el que acaben perpetuant són determinats estereotips, desigualtat.
La consellera comarcal d'Acció Social a la Garrotxa també diu que per reduir les desigualtats cal ajuda de molts sectors de la societat.
No podem conciliar nosaltres soles. És a dir, tot tota la vida hem fet un pas endavant i hem estat al carrer, hem estat a les cases, hem estat a la feina. I això ens pot omplir molt i ens pot fer estar molt felices i molt contentes, però hem de comptar amb la resta.
Aquest dimecres 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, s'han organitzat diferents actes reivindicatius arreu d'Olot i comarca, amb l'objectiu de seguir fent passos endavant per frenar desigualtats de gènere arreu del territori.
També en aquest informatiu especial del Dia Internacional de les Dones parlem dels alumnes de l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts, que han dedicat el Mirador del Pont a la futbolista del Barça, Alexia Putelles. Aquest és el resultat del projecte Participa, que el centre organitza cada any perquè els alumnes reflexionin sobre allò que els agradaria canviar del poble. Dins el marc de la celebració del Dia de la Dona de l'any passat, els alumnes de l'escola van descobrir que hi havia molts pocs noms de carrers dedicats a dones i van creure que això s'havia de canviar, informa Pere Obac.
Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Garrotxa només té 16 carrers com homenatgin a dones. A Sant Joan les Fonts no n'hi havia cap i els alumnes de l'Escola Castanyer van descobrir-ho l'any passat celebrant el Dia Internacional de la Dona. Amb la voluntat de començar a visibilitzar les dones, aquests estudiants han decidit dedicar a Alexia Putelles el Mirador del Pont. Putelles és considerada la millor jugadora de futbol del món per la FIFA. La Gina Rubió és alumna de l'escola i ha participat en aquest procés.
Per una mica d'igualtat, perquè tot eren noms masculins i pues això no ens va agradar gaire i ho vam voler canviar. Això, i així que també coneixessin més dones i sapiguessin tot el que han fet perquè les coneixem.
La tria del nou nom del Mirador del Pont de Sant Joan les Fonts és el resultat del projecte Participa, que l'Escola Castanyer organitza cada any. Aquest programa pretén que els nens i nenes debatin sobre les seves preocupacions i allò que els agradaria canviar del poble. La mestra del centre, Neus Verdaguer, diu que és important que els alumnes puguin fer història.
Realment, el nostre objectiu com a mestre realment és d'aconseguir que l'escola sigui un eix transformador de la societat, no? I penso que exemples com aquest ho posen de manifest, que realment els nens i nenes són el futur i que jo crec que quan els nens i nenes passin per aquí sempre més se'n recordaran de que són ells els que van posar nom en aquest espai.
Per decidir el nom del Mirador, els alumnes de l'Escola Castanyer han hagut d'estudiar la trajectòria de 8 dones de l'alçada de Pilarín Vallès, Laia Sanz o Núria Piques. Finalment, i després de votar-ho, l'alumnat ha escollit el nom de la futbolista. Des del centre asseguren que aquest ha estat un procés molt enriquidor pels nens i nenes i per això en el mateix acte la mestra i escriptora Neus Verdaguer, juntament amb l'il·lustrador Vidal Rubió, han presentat el llibre Quin nom li posarem?, on s'explica tot aquest procés.
I per tancar aquest bloc especial del 8M, parlem de l'esport femení, que reclama més visibilitat amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Les esportistes celebren que s'ha avançat molt en matèria d'igualtat, tot i que encara queden passes per fer, sobretot en l'àmbit professional. També han demanat més implicació per part de la societat. La comarca ha viscut precisament aquesta temporada un auge de l'esport femení, amb la creació de nous equips. Ens porta més detalls en Guillem Guardiola.
L'esport femení demana pas. Després d'una vintena d'anys, l'auge de l'hoquei patins femení a la ciutat es va traduir amb la creació d'un nou equip a Segona Catalana i ara estan lluitant per l'ascens. Aquest no és l'únic exemple. Una dècada després, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc ha aconseguit tornar a juntar les jugadores suficients per elaborar un conjunt sènior per competir a Tercera Catalana. La presència de les dones en la pràctica esportiva ha anat augmentant en els darrers anys, coincidint amb l'auge reivindicatiu del moviment feminista. En tot cas, les esportistes continuen notant la persistència de molts estereotips que envolten la pràctica esportiva i que vinculen la seva participació en qüestions de benestar, estètica i bellesa. Segons la coordinadora de la secció femenina del Club Futbol Vall d'en Bas, Isabel Catalina, falta més implicació per part de la societat.
Jo crec que falta implicació de més gent, implicació dels pares. Per exemple, aquí a la Vall no em puc pas queixar perquè s'impliquen molt els pares en fer activitats, en fer coses, en organitzar coses. Que vegin que no és un esport que és de nois, que tot i que ja va canviant la cosa, però encara la gent el veu com un esport molt de nois. I jo crec que promocionar amb coses, amb campus a l'estiu, amb jornades com les que fem, amb tornejos.
Les jugadores de l'equip cadet interterritorial de l'Escola Pia, Jana Buendía i Maria Galindo, han assegurat que en els anys que porten practicant el bàsquet formatiu no s'han trobat cap problema de desigualtat de gènere, tot i que consideren que encara queda molta feina per fer, sobretot en el bàsquet professional.
Principalment que un esportista femení tingués les mateixes possibilitats que un esportista masculí.
Sí, ja sigui amb el sou o amb els horaris o ja sigui jugant a categories més altes, ja que potser en esports femenins no s'arriba a la professionalitat com en els masculins. Bé, nosaltres tenim aquí l'Uni Girona, que les tenim molt a prop i són unes grans referents, ja que també han tingut una evolució.
Segons l'Observatori Català de l'Esport, a Catalunya es tenen registrades prop de 600.000 llicències esportives. El 73% són d'homes, mentre que només un 23% són de dones. En tot cas, més de la meitat dels esportistes del nivell són dones.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
En successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 70 anys amb més d'una vintena d'antecedents al carrer Sant Joan del Coll de Manresa. En el moment de l'escorcoll portava documentació i diners i, segons els Mossos, l'home anava vestit igual com anava en els darrers robatoris que va cometre. En els darrers 15 dies va cometre dos robatoris a la Garrotxa. El primer va ser el dia 27 de febrer al matí, un robatori amb força amb grau de temptativa al carrer Jaume de Cal Valent de Sant Esteve d'en Bas. L'home va forçar una persiana per entrar al domicili. En aquell moment, una veïna va fer un crit i el lladre va marxar corrents. I el segon robatori a la comarca el va cometre aquest mateix dilluns. Aquest cop va ser a Olot, un robatori amb força al carrer Volcà de Santa Margarida de Sant Cristòfol les Fonts. També va forçar una persiana i una finestra i es va endur al voltant d'uns 500 euros en moneda ucraïnesa, 100 euros en moneda polonesa i 500 euros més. L'home està detingut i aquest dijous passarà a disposició judicial. Seguim amb més temes perquè Olot recupera el servei d'orientació i acompanyament a les famílies després de 8 anys. Ja està en funcionament i és per a totes aquelles famílies que tinguin dubtes relacionats amb l'educació dels seus fills. És un servei gratuït que està dirigit a pares i mares de fills dels 0 als 18 anys, informa Aniel Puigvert.
Els pares i mares que comencen a criar els seus fills i també els que ja els han ofert una educació es pregunten si ho estan fent bé o si han de canviar alguna cosa. Fa gairebé 10 anys a Olot hi havia el Centre de Recursos per a Mares i Pares, el CRAM, que volia oferir consells i solucions a totes aquestes famílies. Per diferents motius, aquest servei va haver de tancar. Ara, l'Ajuntament d'Olot ha impulsat un nou espai d'orientació i acompanyament a les famílies, anomenat SOAF, que aquest març ja ha entrat en funcionament. L'objectiu és oferir un espai agradable per a famílies amb nens dels 0 als 18 anys, on hi ha professionals que els assessoren i els hi donen suport puntual. Ho explica una de les tècniques del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, l'Ali Sobirà.
La possibilitat de tenir i rebre un suport professional breu, entre una i tres sessions, valorem, val, per poder doncs, això sentir-se recolzats en moments de dificultat en aquesta criança. La idea és que no és un servei en cap cas terapèutic ni especialitzat, no? Sinó que és un servei d'un suport puntual per aquestes moments, no? De dir, ostres, em trobo una dificultat concreta.
Aquest nou servei d'orientació i acompanyament vol tractar totes les qüestions que tinguin les famílies sobre la criança i l'educació. Està integrat per a dos professionals especialitzats en oferir orientació i pautes educatives. Tot i així, com que els dubtes i qüestions no són els mateixos per a infants de 2 anys d'edat que pels adolescents, el servei es dividirà en dos. Montserrat Riera és tècnica d'educació.
En principi, la primera sessió sempre estarà orientada als adults, d'acord? I en funció d'aquesta primera visita, si des de la part professional es veigués que és important fer una sessió conjunta amb pares i fills i filles, doncs es faria. Però en principi és un servei per tractar temes de criança, però dirigit als adults, o sigui, als pares i mares de les famílies.
El servei d'orientació i acompanyament està situat a l'Espai Famílies, concretament al carrer de les Estires, número 5 d'Olot. És un servei gratuït que està impulsat per l'Ajuntament d'Olot, juntament amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Està disponible per a totes les famílies de la comarca i cal demanar hora per telèfon al 659-144-610.
Pas endavant per començar a engegar activitats al refugi de Sant Aniol de Guja. Recentment, el Consorci de Protecció de l'Alta Garrotxa i els Amics de Sant Aniol han firmat un conveni per poder utilitzar conjuntament la sala de la rectoria. Des del Consorci han previst, per exemple, promoure l'educació ambiental, però també ser un punt de control d'aquesta zona de l'espai protegit, informa Gerard Puigdemont.
Fa més d'una dècada que els Amics de Sant Aniol i el Consorci de l'Alta Garrotxa
treballen conjuntament per fer possible el refugi de Sant Aniol de Guja. Des del Consorci fins ara el que ha portat són mecanismes per mobilitzar i rebre ajudes econòmiques, ja sigui a través de la Diputació com des de la Generalitat. Recentment els dos òrgans han signat un conveni que permetrà seguir treballant en aquest sentit, però també per fer ús de la sala de la rectoria, i és que Sant Aniol de Guja és un dels punts claus de la zona protegida per desenvolupar-hi tasques diverses. Ho explica Sara Sánchez, tècnica del Consorci de l'Alta Garrotxa.
Per exemple, tota la dinamització del programa d'educació ambiental és fonamental articular-ho en punts estratègics de l'espai natural protegit. Un d'aquests punts estratègics, sense cap dubte, és Sant Aniol. Conferències, educació, difusió dels valors, etc. Pot ser un emplaçament per iniciatives d'aquest estil, però també és un emplaçament que pot tenir una rellevància des del punt de vista de control i vigilància d'activitats.
Control d'activitats, com per exemple l'acampada, el fet de fer foc al bosc o les deixalles. Mica en mica el refugi de Sant Aniol va sent una realitat gràcies a la feina incansable del Centre Excursionista de Banyoles, l'Associació Cultural Terra Aspra de Montagut i el grup excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans i altres voluntaris. Sigui com sigui, però, un conveni com aquest és una mostra més que Sant Aniol el refugi avança i bé, i que ja s'hi comença a pensar a fer activitats.
Abans els esports parlem del torró amic, perquè la Fundació Albert Bosch ha recaptat 6.160 euros amb la venda del torró. Uns diners que aniran destinats a trobar medicaments amb menys efectes secundaris i més eficaços pels pacients de càncer infantil. Es tracta d'una de les iniciatives de la Fundació impulsat per Ferrer Xocolata i Olot Televisió. Un dels grans reptes de futur de la Fundació Albert Bosch és la remodelació de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron.
La Fundació Albert Bosch va tancar el 2022 amb bon sabor de boca gràcies a la bona recaptació del torró amic, impulsat des de fa 5 anys a la Garrotxa amb l'objectiu d'obtenir beneficis per a l'investigació del càncer infantil. Gràcies a aquesta iniciativa s'han recaptat més de 6.000 euros amb la venda de desenes de barres de torró. Segons la directora de la Fundació Albert Bosch, Cristina Sanz, han quedat sorpresos de la resposta que ha tingut i agraeixen l'ajuda pel que significa pels pacients pediàtrics ingressats per càncer.
El fet de que iniciatives solidàries com la de Xocolates Ferrer doncs, ens ajudin i a més que ajudin, doncs, ens ajuden també doncs, a comunicar, no? Arribem a moltes més persones doncs, per poder explicar doncs, el que fem a la Fundació. No?
El 2004 es va fundar la Fundació Albert Bosch, que porta gairebé 20 anys impulsant projectes d'investigació mèdica infantil. Actualment, juntament amb la Fundació Aladina i la Fundació Small, tenen entre mans construir una nova àrea hospitalària d'oncologia i hematologia pediàtriques a la Vall d'Hebron, un dels projectes que serveixen per enfortir el gran objectiu de la Fundació, trobar vies de solució per al càncer infantil.
Fundació Albert Bosch no, doncs es dedica a buscar i a promoure no, la recerca per aquestes malalties infantils com és el càncer infantil. Ens centrem sobretot en aquests càncers més complicats amb una tassa de curació inferior a la mitjana i per tant necessitem molta recerca aquí encara, no?
Aquest últim Nadal el torró amic es va centrar en el Nadal a casa gràcies a la Lutina Roser Mates encarregada d'il·lustrar el calendari d'advent de Ferrer Xocolata. Una tradició que cada Nadal té un rerefons solidari a favor dels infants que pateixen càncer.
L'esport a Ràdio Olot.
Avui a la carpeta esportiva parlem de la segona fase de rehabilitació de les instal·lacions del Club Natació Olot que començaran aquest mateix abril. En aquest nou capítol es construiran nous vestuaris, una sala social i nous serveis d'administració pels usuaris, entre d'altres. Les obres tenen un termini màxim d'un any i no suposaran cap increment a la quota dels socis.
Fa 4 anys es va fer un procés participatiu entre els usuaris per remodelar les instal·lacions del Club Natació Olot. Després de la seva aprovació, va començar la primera fase de les obres, que consistien en construir un nou gimnàs i una nova piscina, entre d'altres serveis. Es va donar per acabada el 2019. Ara, la segona fase començarà el pròxim mes i pretén construir un nou edifici que comuniqui la sala d'aigües i la piscina de competició, nous vestidors, nous serveis d'administració, una sala social i també una zona de 120 metres quadrats dedicada a activitats dirigides. La presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy, afirma que tot i que l'inici de les obres no es veurà aturada cap activitat del club.
No, ni molt menys. O sigui, com hem fet amb la primera fase, podem ja avançar que no aturarem ni suspendrem cap activitat. Tots els espais estaran disponibles Per què? Perquè hi haurà administració provisional, hi haurà també vestidors provisionals. Evidentment que el soci no es mourà tan còmodament com es mou ara, però que informarem en cada moment la forma d'accedir, la forma de circular per dintre les instal·lacions.
La previsió, segons el Club Natació Olot, és que les obres durin tot el 2023. Durant aquest mes ja es començaran a veure diferents actuacions prèvies, com la instal·lació de nous mòduls pels serveis d'administració i també vestuaris provisionals. Les obres tenen un cost aproximat de 2,5 milions d'euros i s'han previst mitjançant una contractació de claus en mà, és a dir, de preu tancat.
És molt positiu. Per què? Perquè realment estem actuant amb dos serveis, com hem dit abans, molt importants, que és tenir uns vestidors nous i tenir un nou edifici amb serveis d'administració nous i amb una nova gran sala d'activitats dirigides. El soci entén molt bé que durant l'any d'obres tindrà algun inconvenient a l'entrada, a la sortida, veurà paletes, veurà que s'està construint un edifici, però és que això és inevitable.
Tal com va passar la primera fase, les obres de rehabilitació del Club Natació Olot no representaran cap quota addicional als socis.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dia especial, Dia Internacional de les Dones, amb motiu d'aquest dimecres, com sempre, 8 de març del 2023. Recordin que poden seguir connectats a través de garrotxadigital.cat de l'actualitat més pròxima, com sempre. Nosaltres tornem aquesta tarda amb els butlletins habituals i l'informatiu Vespa. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.